Fabricació pròpia.
Esteu molt bona tarda a tothom escoltant els Stan Steel, que tornen i ho faran al Vida Festival de Vilanova i la Geltrú aquest any. Per cert, celebra el seu desè aniversari del 4 al 6 de juliol, això serà l'any vinent. Aquesta és la primera gran confirmació del Vida, que ha assegurat que a partir de la setmana que ve anirien donant cada dia un grup confirmat del festival. Adelante, bona parte, benvinguts a la tarda de Ràdio Estel, tarda de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Què tal, fabricadors, com estem? Molt bona tarda, Marta Jarque.
Molt bona tarda.
A la sotsdirecció, els guions, Candela Figueres.
Oli, oli.
A la producció, en Uri Francisco.
Despocinat.
Despocinat, confirmat, eh?
Sí, 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 ara mateix.
I en Ferran Capdevila també a la producció, a la vida pràctica i a la interpretació simultània, la Marta Medina, al món digital, Vanessa Carrasquilla i Mercè Mondelo, i Paula Moreno a l'univers sonor. Tots som de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Ens estan embolicant per remar.
M'encanta, o sigui...
Amb Mercè Raga. De 2:15 a 6 de la tarda, fabricació pròpia.
Vinga, doncs repassem tot el que us hem preparat per avui. D'aquí repassarem l'altra actualitat amb l'equip del Fabricació i després mirarem pel retrovisor de la Candela Figueres per veure què va passar realment, resolució final dels crims d'Edimburg.
Ui, resolució final. Com comenceu a fer preguntes, no serà resolució final, però algo descobrirem.
Recordem del 1827, un crim d'Antes. I a 3:15 avui també tindrem a la Xamiró, aquest dimecres acompanyada de Xavier López Arnabat, director de la Fundació Solidaritat UB, perquè ens expliqui tota la tasca que es fa des d'aquesta entitat. I a 4:00 avui, al Fabricació, farem el cafè amb Anna Rosa Sisquella. I és que l'actriu i productora, al costat de la també productora Isona Passola, han tirat endavant la reobertura de l'Espai Texas, que es mereix un gran aplaudiment. Era l'antic Cinema Texas, que va tancar fa 3 anys pel sotrac de la pandèmia i ara torna a pujar la persiana aquest divendres. Tenim moltes ganes de parlar amb la Sisquella per saber què hi passarà i com ha anat tot plegat. D'altra banda, demà comença el Festival Inèdit i és per això que avui l'Olga Vallejo ens porta una selecció del que es podrà veure fins diumenge. I també parlarem amb el seu director artístic, Toni Carol.
Yo no sé si ha habido en España una producción que vaya en gira con tantísima gente actuando.
Le va a volar la cabeza a la gente.
A ver, que me cuesta mucho decir que no, pero es que no lo quiero hacer, sinceramente.
La siempre detrás, que
10 años más, Spirit Bars no es personal.
Llevo dos putos años.
Que tan gana Peter Doherty també a Los Planeta. Doncs aquest és una petita selecció del que hi haurà en aquest inèdit que ens explicarà avui l'Olga Vallejo. I a partir de les 5, avui parlarem de l'Ozempic. Què és l'Ozempic? Doncs l'Ozempic és un fàrmac contra la diabetes, però que últimament també recepta per aprimar-se. I que cada vegada més ens costa, que costa, m'havia dit, trobar a les farmàcies catalanes. És per això que avui en parlarem, i ho farem amb el Col·legi de Farmacèutics de Catalunya. I acabarem tot plegat amb la nostra taula de diàleg. A veure com riu.
Aquí, a la Cantòria. Com ens l'estimem, el riure més bonic de tot Badalona.
Quines ganes d'escoltar-lo. I així, d'aquesta manera, arribarem avui a les 6 de la tarda. Avui la Jarque, la Marta Jarque, comença aquesta realitat paral·lela amb una veu autoritzada.
Sí, perquè ja fa massa dies que cueja el tema del xiclet enganxat a la taula de l'estudi. De fet, avui hem volgut també convocar la companya Júlia Julbe, perquè ha estat una de les últimes acusades en aquesta
acusada.
Afer.
I he de dir que he rebut amenaces.
Com?
De part del de l'equip del Fabricació.
Com?
Espera, doncs, que et distorsionarem la veu.
Està mirant el llibre.
Testimoni protegit, després de presentar-la.
Però, sí, però diu que som nosaltres mateixos.
Ah, que l'hem amenaçat.
Sí.
Mira, no? Júlia, no et preocupis.
No, canvis de tema.
Ui.
Home, no, si no has rebut més que comprensió, almenys per meva.
Però d'on has tingut aquestes amenaces?
De l'Uri?
Ui.
I de la Paula.
Amenaces?
Amenaces.
I la Paula Moreno amenaçant-me, dient-me, escolta, l'inici del programa, fliparàs, ja veuràs.
Oi.
Jo no tinc res de culpa.
Oi.
Mira.
La Paula t'advertia, no t'ha amenaçat, la Paula.
No, m'ha amenaçat.
També.
Mireu, jo he volgut frenar, perquè aquí ens estàvem enredant, acusant.
Sí, estàvem espinant el xiclet.
A més, sense cap mena de prova, a companys d'equip d'altres programes, d'altres franges horàries, i això, jo m'he llegit el manual de team building, i això no es pot fer.
No, perquè faltava l'Albert Maia, ja.
Mira, se'ns ha anat una mica de les mans, i ha hagut de ser el director d'aquesta casa, el Toni Herbàs.
Què dius?
Qui freni aquest intercanvi voraç d'acusacions.
Hola, bona tarda. Estem investigant, gràcies a la denúncia que heu fet des de Fabricació Pròpia, l'autoria d'aquest delicte contra la propietat de l'emissora, que és enganxar un xiclet a sota de la taula de l'estudi. Quan tinguem el resultat ja us el comunicarem, però evidentment això s'ha de tallar d'arrel.
Ui!
Una ràdio, una emissora de ràdio no està per enganxar xiclets a les taules.
Hi ha hagut xiulets, al principi. El director, jo això no acabo de...
Com dèiem, el cas està en mans de l'autoritat, la màxima autoritat en aquest cas de la casa. Per tant, Júlia, quedes de moment exculpada.
No, de moment.
De moment.
M'ha agradat aquest assumptos internos.
Jo crec que ara és moment...
Torna. Ui, vaig amb un ganivet a la mà,
De fer la desenganxada oficial del xiclet, perquè ja n'hi ha prou.
I la faràs en directe.
Sí.
Com si fos ASMR, en blanc i allà...
Sí, i per això he dut un ganivet a l'estudi i he preparat una cançó que té molt a veure amb tot això d'enganxar i desenganxar. Posa-la, Paula, posa-la.
Ai.
Doncs...
Estem procedint.
I vaig,
Espera't, un moment. Algú li pot portar els micròfons a les que han de retransmetre això? Un moment.
I és espectacularment poc radiofònic aquest moment.
A veure, ara mateix Marta Jarque es troba sota de la taula de l'estudi de Ràdio Estel. Podem dir amb una tècnica bastant acurada, traient els xiclets amb el ganivet.
Està vibrant tota la taula, Mercè.
Està com si diguéssim tallant el formatge.
Això està molt enganxat,
Podem dir que... A veure, es pot comprovar de primera mà que aquest xiclet porta, podríem arribar a dir, anys
segles,
enganxat.
Diria que segles, Mercè.
Segles,
decenis.
Fins i tot, perquè està bastant... Sabeu aquell sabó? Aquell sabó quan talles el sabó.
De Marsella, eh?
De Marsella. Sí, l'olor t'arriba, Jarque. No vull ni preguntar-t'ho,
bueno,
això.
Jo això,
però...
Mercè, jo ho donaria ja per finitzar.
Doncs vinga.
Ple de xiclet a sobre.
Ja està. Bravo. Podem aplaudir.
Bravo, Marta.
Operació Xiclet.
Teníem autorització del cap de manteniment, no? Per
mira, per això, si no el teníem, cap endavant.
Jo he de dir que ja no he pogut veure l'extracció perquè estava aguantant el micro i estava amb una, amb, tenia un punt de vista que
impossible. No tenies visual.
Però pel soroll juraria que també ens hem carregat un tros de taula.
Taula,
sí, a mi...
Saps aquella serra?
Sí.
Jo he de dir que m'ha entrat alguna, perquè estava amb la boca oberta, perquè jo quan miro alguna cosa sempre tinc la boca oberta, i m'ha entrat, no sé si era serradura o xiclet.
Què
molt probablement sigui xiclet.
Ara les restes del xiclet les donarem al nou Museu de l'Art Prohibit del Tatxo Benet perquè l'exposin, perquè com a peça...
Sí, perquè és il·legal, el xiclet era il·legal.
Ja sentíeu l'Herbàs. Va, a Fer Boomer, el donem ja per tancat.
Tancat, eh?
Mm. Però... Aviam.
Bueno, esperes sí, de les altes instàncies. Aviam. De moment...
Volem saber
hi haurà investigació, hi haurà prova d'ADN, sabrem qui és el culpable.
Ah, sí, aquí,
va,
clar, aquí tenim la resta.
Ara és extret, a proves d'ADN.
Sí.
Això ho portarem
això ho tenim a terra, no ho podeu tocar, no us hi acosteu. Ho tocava amb les mans, que ui, això és la prova del crim.
CSI.
Una cosa, això ho heu de netejar, perquè jo demà a les 8 estic aquí fent la patina. A mi fa molt de fàstic, això.
És que ara hi ha un tros de xiclet dissecat, pedra, aquí al terra.
Vull dir, no es pot ni punxar amb el ganivet perquè no es punxa, no? De l'ho que està.
No. Era com... Era una fossilització de xiclet. Per tant, no ve d'ara, això.
Potser el xiclet estava abans que Ràdio Estel, eh?
Exacte, que no construïssin tota la ràdio
amb base del xiclet.
Se'ns ha
passat per alt que això sí que enganxa encara una miqueta, eh? Ho estic tocant amb la punteta.
És que això és com el petroli, que
no s'acaba de desfer mai.
Va, ens centrem ara, si us sembla, en la realitat paral·lela del dia, que protagonitzen dos genis de l'espectacle.
Com si això no fos prou de realitat
paral·lela, vull dir.
Ho has dit, però...
Mare meva.
Bueno, clar, a veure, era un tema que ens havíem de treure de sobre, jo crec
que ja
passem pàgina.
Que et molestava tu, principalment.
I ara, doncs, passem aquests dos genis que... Dos genis de l'espectacle, diria jo, els protagonistes de la realitat paral·lela d'avui, que tornen, després d'uns anys, a Barcelona. D'acord? El primer, l'ex-blaugrana Chigrinsky.
Chimichurri?
Què?
Chigrinsky va jugar només una temporada al Barça, però es va guanyar un raconet.
Cracòvia, no?
Sí. Ara escoltarem els companys de Cracòvia, perquè realment la imitació que em feien era espectacular. Com sabeu, Chigrinsky va jugar només una temporada al Barça, però es va guanyar un raconet dels nostres cors gràcies al seu llegendari personatge del Cracòvia de TV3. Recordareu que es va fer molt amic de Carles Puyol perquè els dos jugadors compartien una passió molt animal. Escolteu.
Tu també tens una ovella? La trobes a faltar quan te'n vas a l'entreno? Com es diu?
Chigrinsky.
No, tu no, l'ovella.
Kika.
Què?
Kika.
La meva es diu Keka.
Això era l'inici d'una gran amistat durant tota la temporada entre els jugadors Carles Puyol i Chigrinsky. Aquest vespre, per cert, Champions, Barça contra el Shakhtar Donetsk de Chigrinsky. Ja no sé ni com dir-ho, Chigrinsky.
És que hem fet tantes CHs o xis que ja t'estàs liant.
Aquests ucraïnesos es compliquen la vida. 3:15 a Montjuïc, partit de Champions. Passem ara al segon geni de l'espectacle, que torna a Barcelona i és ni més ni menys que el Mago Pop.
Antonio Díaz, el Mago Pop, el ilusionista europeo más taquillero del mundo.
Prepare for the unknown.
Desafía lo imposible. Vive un viaje por lo extraordinario, lleno de asombro y emoción.
Ui, caram.
El Mago Pop, és que aquest home, ell és molt bo, però el seu equip de màrqueting
encara
més. Saben vendre.
Acabem d'escoltar la veu de Richard Gere i Liam Neeson.
És que Richard Gere, fent la falca... El Mago Pop...
Són els dobladors. Sí.
Clar, són superfans. Sí. El Mago Pop ha tornat a Barcelona per recollir un premi.
Ah, només per recollir premis?
Ahir els amics de la Rambla van entregar al Saló de 100 els guardons de la 62a edició dels Ramblistes d'Honor. Quedeu-vos amb aquest concepte, eh? Ramblistes. El premi Ramblista d'Honor va ser per, com dèiem, el Mago Pop, per la seva trajectòria artística i tasca empresarial que ha contribuït a revitalitzar el paral·lel.
I no seria ben bé la Rambla, no?
No, premi a Ramblista d'Honor, no ho acabem d'entendre.
Va per allà mateix. Per
una punta, no? S'acaba...
A més, ell és mag, fa que l'impossible...
Exacte.
Màgia, bravo. Per cert, també és el preu del seu espectacle, que torna al Teatre Victòria de Barcelona. Només amb l'entrada ja et volen 82 euros. Això d'entrada.
Això sí que és màgia.
I no els tornes a veure, no apareixen aquests.
Paranormal, com sabeu. Si mireu, això sí, el DNI de Mago Pop, no hi trobareu que hi posi Mago Pop. Ai. Vull dir, no és el seu nom de naixement, Mago Pop.
Ah, no? No es diu Mavo de Camp Pop.
Tia, m'acabes de donar una desil·lusió.
No és Pop de Berga de tota la vida.
Jo li has dit, ei, Mago.
Els Pop.
Doncs no, el seu nom real és Antonio Díaz Cascajosa, però no és l'únic que no coneixereu amb el seu nom real. Us trobeu, si no, pel carrer, allò, per aquí, allò per Sants.
Sí. Això pot passar.
Un DNI, carrer. Que això a vegades
us heu trobat un DNI una vegada? D'algú?
Sí.
Sí? Ah, sí?
Sí, 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 sí.
Vull-ho mai.
Mira, brevíssimament, vaig pujar una vegada a Berga amb bus de línia i hi havia una dona a davant que no callava, una noia que no callava. Bueno, ens vam trobar el DNI i vam coincidir al mateix lloc i vaig haver d'anar-li a tornar amb les poques ganes que tenia de tornar-la a sentir parlar. Planté, això és teu.
Ets
adiós.
Ets bona persona, Uri.
Sí,
ets
sí.
Bo, ets bo.
Sí.
Bé, doncs mira, tu que tens cert deix per trobar DNIs...
Habilitats.
Que sàpigues que si et trobes amb un DNI amb el nom de Stephanie Joan Angelina Germanota, para màquines, perquè és el DNI de la Lady Gaga, que és el seu nom real.
Germanota?
Ostres!
Però quants noms?
Sí, sí, sí. Stephanie Joan Angelina Germanota. No te'n recordaràs d'aquí dos minuts.
Que quan ho has dit he pensat que no sigui el de l'Angelina Jolie, no sé, per alguna banda. No,
de la
Maria
Stephanie.
Si us dic Peter Jen Hernández,
Peter Jen
us ve al cap algú? Algun negacionista del canvi climàtic, per exemple?
Ai, no.
No.
És el nom de naixement de Bruno Mars. Què? Com us ha deixat?
És negacionista, aquest bon home?
No, home, no, però a mi m'ha semblat nom de com de negacionista. Peter Jen Hernández, saps?
Jo t'ho juro que estava pensant.
Cada dia a l'escola es mata.
Jo també estava pensant qui és el...
Ara has de separar l'obra de l'artista.
Abans has posat la cançó del Sergio Dalma.
Sí.
I també té un nom que no el coneixeries, eh?
Josep
Capdevila.
Exacte.
Capdevila. Com família dels Capdevila de Sort.
Sí, tot queda aquí.
Tot queda tot lligat.
Ai, truquem-lo. També us sorprendrà saber que el cantant Pitbull no es diu Pitbull.
No.
En realitat, no. Té nom de gosset.
Com?
No, no, volia dir que no té nom de gos.
Si està al revés.
O sigui, el Pitbull, que és el cantant...
Clar, no, no, no és el seu nom, no té nom de gos, no es diu Pitbull. Es diu... M'ha anat molt bé per posar aquesta cançó que m'agrada molt, el muntatge. Es diu Armando Cristian Pérez. Què us sembla? Armando Cristian Pérez.
Home, Pitbull ven una mica millor.
Sí, una mica més.
I als inicis de la seva carrera, uns amics seus li van dir que quan rapejava, perquè ell va començar rapejant...
Tipo què?
No t'ho sé dir, la seva mandíbula...
Però ho saps rapejar o no?
Jo? No. El seu nom? No, que és en anglès.
Molt bé, Mercè, apreta.
Diu, és en anglès. Vull dir, ella, que és...
En català no tinc cap inconvenient,
però
en
anglès...
Jo només rapejo en català. Jo només rapejo en català.
Saps?
La seva mandíbula
no farà,
es veu que la del...
No, va, Marta. No, és que no et deixem continuar fins
això
que no
ho
facis.
Ho faig un cop al mes. I aquest mes d'octubre ja heu gastat les monedes.
No és veritat, però allò va ser al setembre.
Sí. Bueno, és que al setembre ho vaig fer dos cops. Ja computa per setembre.
Això va, que ens en morim de ganes, Harry.
Però què ets de dir així?
Rapejar el nom del Rita i del Pitbull.
No,
del Pitbull.
No. Saps per què li deien Pitbull, Mercè? Perquè es veu que quan rapejava, posava la mandíbula com de gos.
I com és posar la mandíbula de gos?
Tampoc m'ho facis dir així.
Com la de l'Homo Erectus.
Com la de l'Homo Erectus, però al revés. Com sortir de cap endavant.
Si parles així, com seria?
Doncs seria l'Armando Cristian Pérez, que és que em fas així.
Bravo, Mercè.
Va, i acabem amb dos cantants de reggaeton. Ja sabeu que m'agrada molt el reggaeton.
Molt.
Que tenen nom de ministre.
Ai.
Escolteu. El Ramon... Mira, sí, aquest és el Pitbull. M'encanta aquesta cançó.
És xula.
Ultra greu.
És molt bona.
Sí,
sí. Va, el Ramon Luis, estem amb un reggaeton, ara?
Sí, perfecte.
El Ramon Luis Ayala Rodríguez podria ser ministre d'Hisenda?
Sense cap mena de problema.
Sí. Però és el nom real del Daddy Yankee.
Ah.
Ui.
Ministre Ayala, clar, sí.
No lliga amb el nom,
Daddy Yankee,
però...
No.
Té, clar, ell suposo que es va veure el nom i va dir jo amb això m'ho he de canviar, perquè si no, no em menjaré un rosco en el món del reggaeton, que a més, la gent de reggaeton quatre noms no els pot llegir.
És impossible que...
Es queden al primer. I ministre de Justícia podria ser el senyor Juan Luis Londoño Arias, però res més lluny de la realitat, qui respon a aquest nom benestant, nom de ric...
Sí, sí.
És el cantant de reggaeton Maluma. Thunder rumble.
Rambo, Rambo.
Pipo, pipo.
Ja ho farem, ja, Mercè.
Pipo. Li ha sortit son de bis.
Ara que ja no venia quan tu fas res.
Però no era jo, havies de rapejar. Vinga, va, que després d'aquesta realitat, doble realitat paral·lela d'avui, Candela, ens portes de les notícies vintage.
Sí, el 25 d'octubre de 1911. Aquell dia, és que pensava, potser algú rapeja el tiririririr, però no, no hi ha hagut sort. Era dimecres, i, com avui, i se celebrava l'aniversari de Su Majestat la Reina, nen. Happy, happy,
happy birthday. El cumple.
El cumple.
La reina d'aquí.
Això és el que us vull dir. Ah. Qui era la reina d'Espanya el 1911? Ho sap 1911. Algú? No mireu el guió.
Ah, no, no, no.
Ah,
no, no,
perquè justament li estaves ensenyant un paper.
No, no, que la Carla... No,
és que... Però que és un concurs.
S'havia perdut
un
paper. No, però... Li estaves ensenyant un paper.
Un paper, i jo veig que s'assemblava un guió. Era doña Victoria Eugenia Julia N. de Battenberg, però el nom li resumiré i el resumien...
Mami Yankee.
No, t'imagines? No, amb Victoria Eugenia, encara que casa seva... A casa seva, no a casa meva. A casa meva, no. No, no, a casa seva li deien Ena, que era el seu nom en gaèlic. Un nom que li van posar perquè va ser la primera membre de la família real britànica a néixer a Escòcia des de l'any 1600. En concret, havia nascut al castell de Balmoral, que ara tothom el coneix, perquè va ser el castell preferit de la reina Elisabet II, que l'any passat la va dinyar i que va donar... Jo és que sempre recordaré com la reina que va donar més tombs per Anglaterra morta que viva.
Pobreta, sí.
Perquè aquell funeral... I... És igual, deixem-ho estar. Però anem a la reina Victòria, Victòria Eugènia, perquè es deia Victòria per la seva mare i Eugènia per Eugènia de Montijo, que era una aristòcrata espanyola que era la seva padrina i que havia sigut la dona, bueno, va ser la dona de Napoleó Bonaparte.
Carai.
I lo de Júlia per la seva àvia materna. Ah. Vull dir, que no us penseu que el nom no estava pensat. Estava molt pensat. No és allò típic que fan
no.
entre... Que tu tens un fill i té germans i li dius als germans, com voleu dir-li la nena?
No, no,
i tothom
no.
diu un nom i els ajuntes tots.
No, no, no.
No,
no,
però,
no
dir,
fan
va ser
referèndum familiar.
Va ser, superpensat,
no.
eh? En fi, aquell 1912... 1911, perquè... Quin any
11,
hi dic?
11, 11.
11. Feia 24 anys, i ho dic perquè en tota la notícia no es parla de l'edat, no, no es parla de la reina.
Que això no és
dotes
de mala educació.
Abans no es podia dir l'edat de les senyores. Des l'any de naixement, i si sumaves, sabies restar i sumar, doncs ja ho tindries. Ja t'espavilaves. Però com havia arribat aquesta anglesa, nascuda a Escòcia, a ser la reina d'Espanya? Doncs es veu que va conèixer Alfons XIII a Londres, en un ball de gala al Palau de Buckingham. I l'Alfons havia marxat d'expedició, ja dic directament a expedició, a diversos països europeus, perquè tothom sabia que aquell viatge que estava fent l'Alfons XIII era bàsicament per caçar senyora.
Ah!
I va dir, vaya vallita, hay un baile en Buckingham, ¿dónde voy yo? I se'n va anar cap allà.
Buckingham Palace.
Buckingham Palace. I fins i tot el diari ABC de l'època va organitzar un concurs entre els seus lectors per saber quina princesa de l'època els queia millor per ser doncs, l'afortunada que faria
això ja no s'estila.
Amb Alfons XIII.
Per sort.
Per sort, clar.
Home, però a mi això m'encantaria.
A tu t'agrada això?
Home, jo crec que és
una gran
monarquia
proposta, participativa.
Per la reialesa, perquè torna a enganxar.
Motivats.
Sí, home, i tant, tu no votaries?
Sí, jo,
Pel, pel nòvio que millor s'escau, per exemple, a la Leonor?
Home, que faci el que vulgués.
Bueno, no, això per descomptat, ella clar. Que no faci cas, però...
Sí, bueno, sí. Però a tu t'agradaria participar.
Ei, sí, sí, sí. Viu nòvia, mira. El que li vingui de gust.
Bueno, sí, però ara que diuen que hi ha un xicotet com de l'exèrcit o no sé què,
sí.
Que li...
Salseu real, clar. Ja li hem endurat. Doncs bé, casualment, en aquesta enquesta que va fer l'ABC, la guanyadora va ser ella, la Victoria Eugenia de Battenberg.
Battenberg.
Així que es va organitzar un ball i l'Alfonso se'n va anar a Palau. Ep. És l'Alfonso...
Me'ls imagino així.
És l'Alfonso... Alfonso entrant per la porta.
Una mica de twerk.
Allà al terra.
Ai, que no s'entrebanqui com el Piqué, que avui ha tingut un ensurt, va tenir un ensurt aquí a Mèxic.
Ha fet una bomba de fum.
Sí, i també us diré que hi ha d'aquest vídeo del Piqué, està ell fent bomba de fum, perdent la seva alçada i la seva dignitat.
Tot.
Però és que després hi ha un vídeo igual comentat per una noia que diu ai, que se va caer, que encara no sé què és millor. Però tornem a Palau perquè l'Alfonso XIII es va presentar allà amb les seves millors gales
I primer, doncs, s'havia fixat... El típic que passa, que no poses el focus on toca, i es va fixar en una altra noia. Perquè, en teoria, els seus pares li havien dit és més bon partit. Però ell va anar cap allà i els movements de la noia va ser aquí, aquí no hi ha festa major, anem.
No hi havia afinitat.
Va ser aléjate, directament. Va dir next, la noia. I així que ell va, aleshores, va canviar d'objectiu i se'n va anar cap a la Victoria Eugenia. I es veu que van començar a parlar i va utilitzar una tècnica amorosa de primer nivell en aquella època, que era preguntar-li si col·leccionava postals.
Ah, carai.
És, el que és com es lligava.
Es lligava, o sigui, la primera entrada.
L'estudies o treballes d'antes.
Sí, penseu que eren molt joves. Nosaltres abans fèiem, col·leccionàvem cromos.
Clar.
Qui no s'havia anat abans al mercat de Sant Antoni a buscar cromos?
A lligar?
No, a lligar no, busca cromos, però vull dir que és un tema de conversa d'adolescent.
Ja t'entenc, ara sí.
Tu? Quina col·lecció estàs fent? Doncs a l'Alfonso li va dir a la Victoria Eugenia.
Clar.
Ah, Victoria Eugenia, no?
Victoria Eugenia.
M'estic liant, ja amb tants
noms.
Li va dir, tu què amb les postals? Col·lecciones postals o no?
Les postals què?
Les postals què? I ella va dir, doncs m'agraden, perquè era una col·lecció que feien les noies de casa bona, aquella època. De manera que l'Alfonso va dir, doncs ja ho tinc, ara li començaré a enviar postals.
Ah, això ho va jugar bé.
I cada dia li enviava una postal fins que la noia va dir o m'enamoro, li dic que em caso,
però o aquest noi no pararà mai.
O és que m'empaperarà.
Tinc l'habitació ja arrebentant
les postals. Llavors es van escriure uns quants mesos, es van tornar a veure al País Basc, i el següent dia, o sigui, de traslladar-se al País Basc i de reunir-se, doncs ja van anunciar que es casaven.
Carai.
I és que abans no es perdia el temps, eh? Allò de que la tercera va la vençuda era real, perquè la primera es coneixien, la segona era al cap d'uns mesos, a veure si el que recordaven estava bé, i el tercer dia ja anunciaven la boda. Vull dir,
perfecte,
no hi ha,
anava per feina.
Pipam. No, exacte. I aquell dia, aquell tercer dia, de pas ja van aprofitar per fer-la catòlica.
A veus?
Perquè, clar, era una princesa anglicana. Ah. I a Espanya, el 1911, això no, a veure, no computava, exacte, no es podia tolerar. Es van casar el 31 de maig del 1906, a Madrid. Estic fotent uns... Ah, sí, perquè es estic explicant el 1911 perquè estàvem celebrant el seu aniversari.
Ah, és veritat.
És que jo pensava que aquest viatge...
Era el cumple.
Sí. Era el cumple. Però jo us estic explicant tota la història d'aquesta senyora.
Des que es van casar.
Sí, perquè és que aquell dia el diari gairebé no us explicava això.
La història d'ells, com es van enamorar.
No la història d'ells, les festes que van fer, però com que les festes eren avorrides, dic que explica la història,
clar,
no?
Perquè
és que el diari se centrava en tota...
Has fet molt ben fet.
Doncs continuo. Era l'any dels seus 19, o sigui, quan es van casar, però aleshores només en tenia 18 i ella en tenia 20. Vull dir, això eren adolescents, eh? I va arribar supertard a la boda, ella. No, perquè saps allò que et diuen, que la nòvia sempre arriba tard? Doncs en el seu cas va arribar tard perquè s'havia de vestir en el Ministeri de la Marina. Que dius, quin avorriment anar-te a vestir com a nòvia en un ministeri. Però és que a sobre li van dir, espera't que arribi el ministre.
Oh,
i el ministre va arribar tard. Un ministre fent esperar una reina. On s'ha vist? Doncs aquí a Espanya s'ha vist. Aquí a Espanya. Però, nois, l'alegria els hi duraria poc.
Ai, no fotis.
És l'himne anarquista de l'època, perquè just després de sortir de la catedral de Sevilla, quan passejaven pels carrers, i des d'un hostal li van tirar un ram de flors molt pesat, que en comptes de caure-li al cap, com estava calculat, va caure al terra i es va desviar per les vies del tramvia i va acabar explotant i va matar un munt de personal, unes 25 persones. Era una bomba.
Era
una bomba embolicada amb el ram. Era una bomba. El terrorista, d'on diríeu que era? Tu d'on ets, Marta?
De Terrassa.
Doncs mira, era de Sabadell, el terrorista.
No em facis parlar.
Era Mateu Morral i Roca, fill d'un empresari tèxtil i molt culte. Dominava l'anglès, el francès i l'alemany, i el pare l'havia enviat a Alemanya per fer d'ell un bon xiquet, un bon empresari, però d'allà va tornar ja anarquista i va decidir, doncs, que... Bueno, després d'aixecar la fàbrica del seu papa en vaga un parell de vegades, el papa va dir... El seu pare, va dir, escolta, marxa'm d'aquí, marxa'm d'aquí. Total, que igualment... No va passar res. Se van salvar. Però aquell pobre xaval, l'anarquista aquest de Sabadell...
Què li va passar?
Al final va acabar malament. Va acabar malament, perquè clar, quan tu atentes contra una reina...
Va matar el 1900...
Recent casada.
No, mai amb les flors no s'hi juga, també.
I amb les flors no s'hi juga.
1906 hem dit, no?, que es va casar.
Sí.
No va tornar a Sabadell, aquest noi.
No, crec que no. Gairebé no va sortir de
Morral,
No va tornar enlloc.
D'allà. Va, total... Que sigui com sigui, el 25 d'octubre de 1911, Espanya estava de celebració perquè la Queen Victoria Eugenia feia 24 anys.
Arriba la festa major, sonen trompetes des del meu balcó, l'esperança de tornar-te a veure, tu ets el meu amor.
crec que és el dia que hem viatjat més en el temps. Me n'he anat a fer un munt d'anys.
Ah, però s'ha de
deixar. 1911, 1906... Per què dic que estàvem de festa major? Perquè estaven celebrant aquest aniversari de la reina Queen Victoria Eugenia i el diari diu, les tropes vistieron de gala en los edificios públicos ondeó el pabellón nacional y lo propio en los centros monárquicos cuyos balcones ostentaban colgaduras. En los consulados se hizo el pabellón de sus respectivas naciones y por el castillo de Montjuïc se hicieron las tres salvas de ordenanza. Teníem tot engalanat per l'aniversari d'aquesta senyora.
Home,
fins i tot, al port de Barcelona, havien empavesado, que no sabia què volia dir aquest verb, i ho he hagut de buscar al diccionari.
Empavesado.
I és com posar un escut que cobreix tot un cos.
Maco.
Un canyón, que es deia Canyón la Temerària, que trobo que és un bon nom per un
trobat.
Canyón. I també havien, els barcos de correus també els havien posat banderes. Digues.
Tot, per una festa sorpresa que li feien, o...
Sí.
Perquè això es fa molt, no? Quan engalanes coses i barcos...
24 anys, tu.
24 ah. anys, home.
No, que
aquí mereix, encara celebres coses. Després et vas fent gran i dius, escolta, ja podem fer tot més discretet, eh? Però bé, en el Passeig Colón es van posar fins i tot les esquadres, música i banderes, i en el vestíbul de la capitania montó la Guàrdia d'Honor, una companyia del Regimiento de Vergara, con bandera i música.
Carai!
És que no n'hi ha per menys.
Al·lucinant. Però què passa quan hi ha festa major al carrer?
De tot
disturbis,
molta gent.
Que els lladres fan el seu particular agost, perquè la vigilància està despistada amb la festa. Doncs aquell dia, en el passatge Bofill, saltó una alarma per haver sido descubierto en el patio de la casa número 7 un ladrón al qual, al huir, se defendió a tiros de sus perseguidores.
Carai.
Res.
Mare meva.
D'on venia? De quina ciutat venia?
No, d'això era Barcelona, es va passar tot a Barcelona.
Ah, no, però...
Ah, què vols dir, què vols dir, què vols dir? De Sabadell.
No, no, jo no he dit res, eh?
No. No només això, eh? A mediodía...
No parem d'acusar
ja
gent aquí.
Sabadell. Sabadell. A mediodía entraron dos hombres con intención de robar en un almacén de maquinaria a la Gran Via de les Corts Catalanes, però al verse sorprendidos por un dependiente huyeron.
Clar.
Però bueno, almenys el dependiente estava allà...
Al quite.
Bé, en fi, un munt d'accidents aquell dia, molta festa major, molta celebració, i important, si voleu lligar, postar els nens.
Això encara funciona, és
sí,
vigent.
Sí.
Sí, sí.
Què vols dir?
Sí, sí. Mercè, que acabem de trobar la manera en què t'enamorarien a tu.
No, però una vegada ens vam enviar postals.
Qui?
No, un noi que vaig conèixer una nit.
Ah, sí?
Sí.
Però... que vas conèixer una nit?
I et va enviar postals cada dia, com l'Alfonso.
Jo no em creia que viatjava molt, perquè em va dir, no, és que jo viatjaré molt, perquè ara aquest cap de setmana em vaig aquí. No m'ho crec. Diu, vols que t'enviï una prova? I dic, sí. T'enviaré una postal.
I te les enviava aquí.
No, a casa.
I va acabar bé o no?
I t'hi vas fixar que el segell de les postals, vull dir...
Clar, perquè les pots comprar.
Perquè jo puc comprar una postal de Barcelona.
No, hi havia el segell reglamentari d'allà on
I quantes era. Postals?
Quantes postals? És a dir, postals en plural?
Quatre postals.
Oh, carai!
Sí, sí. I em tocava viatjar molt. Fins aquí.
I 3 minuts que han passat. Veu endavant el canó, al final, no?
I què va passar amb la cinquena?
No vam, com era el verb, empavesar. 3 minuts que han passat de les 3 de la tarda. Marxem res, breument a publicitat i després de la pausa, penúltima hora al Fabricació.
Ràdio Estel. Tot el que necessites i més, molt més, a l'app de Ràdio Estel. Busca-la com a Ràdio Estel Oficial i accedeix als teus programes, als teus podcasts, la ràdio en directe i el canal online Ànima Estel. És l'app de Ràdio Estel. És la teva app.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodrilo, no pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
Radio Estel.
Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia a Ràdio Estel.
Minuts que passen de les 3 de la tarda. Ja sabeu que normalment cap a aquesta hora connectem doncs, amb alguna corresponsalia de Fabricació Pròpia repartides pel territori català. Avui connectem justament amb la Bodega Amposta des de Barcelona. Parlem amb el seu propietari, és en Josep Barragán. Josep, què tal? Molt bona tarda.
Què tal? Bona tarda a tots.
Josep, escolta, poques hores per l'inici del Barça-Shakhtar. Com es presenta la tarda? Hi ha ganes de Champions o no?
Doncs la veritat és que sí, la veritat és que sí, a més amb aquest horari una mica diferent de Champions, també ja es comença a veure gent pel carrer, gent que ha vingut a dinar perquè farà una mica de sobretaula després d'anir a veure el partit. I sí, la veritat és que malgrat tothom té el cap a dissabte amb el Clàssic, sí que hi ha moltes ganes de Champions.
Hi ha ambient, Josep, perquè recordem que clar, la Bodega Amposta de Barcelona es troba que va una mica de camí cap a Montjuïc. Josep.
Sí, la veritat és que tenim la sort que estem a la Fonda de Montjuïc, molt a prop per poder pujar per les escales mecàniques i accedir ràpidament a l'estadi. Sí.
Per tant, es confirma aquesta hora que ja hi ha ambient, com dius, Josep, que ja hi ha ganes de Champions.
Sí, es veuen samarretes, moltes blanques, es veu que aquest any és un èxit, això de la samarreta blanca del Barça, es veuen forces, i la veritat és que molt bé, la veritat és que ja es comença a notar que la gent té ganes de futbol.
Mira, clar, és que ara que parles de samarretes, entenc que clar, la samarreta del Barça també per tots aquells que hagin tingut quartos i se l'hagin pogut comprar amb el logo dels Rolling Stones, no? D'aquestes encara no n'has pogut veure cap, Josep?
La veritat és que no l'he vist per la premsa i la veritat és que veure és, evidentment, la gràcia que té és que això, que sigui exclusiu, que sigui un objecte de col·leccionisme i que s'ho pugui permetre que ho disfruti.
Tu la tens o no, Josep?
Jo no la tinc. Jo la tinc. Vaig intentar també un disc que és el que es podia comprar, també un vinil que hi havia el logo del Barça i tal, i ja no vaig arribar.
Ai.
Malament.
Escolta, mira, Josep, amb aquesta última hora, penúltima hora aquí a Fabricació Pròpia, avui és el Dia Mundial de la Pasta. L'heu celebrat des de Bodega Amposta d'alguna manera?
Nosaltres a Bodega Amposta, avui tenim uns carrerons de bolets fantàstics.
Oh.
Potser no seria la pasta, que potser molta gent seria...
Computa com a pasta, sí.
Com sí. Un caló de bolet, que estava temporada. Fem una beixamel també de bolet. La veritat és que molt bé.
Escolta, ja per anar acabant, previsió de temps i de trànsit a aquesta hora des de Bodega Amposta. Josep Barragán.
Pues la veritat és que, a veure, està el dia una mica tapat, sí que hi ha clarianes, però jo crec que per l'hora de partida serà tot perfecte. Sí que fa una miqueta de ventet, que abans que pugin a Montjuïc, doncs la rebaqueta.
Que s'abriguin, eh?
Val. Sí, imprescindible rebaqueta i res, ja gaudi.
Molt bé, Josep Barragán, moltes gràcies per aquesta penúltima hora des de la Bodega Amposta de Barcelona. Una abraçada ben forta, Josep.
Igualment, i una abraçada a tots.
De 2:45 a 6 de la tarda, Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Ara mateix que passen de les 5 de la tarda. Ja sabeu que els dimecres mirem enrere amb el retrovisor de la Candela Figueres de Jarque.
Sí.
I avui estem... Que és que ens ho fem a sobre, perquè... Sí, és veritat. Perquè volem saber aquesta segona part del cas de William Burke i William Hare. Recordem aquests crims d'antes d'Edinburgh.
Edinburgh, exacte. Us faig una mica un recordatori ràpid de com està la història, perquè... Però, ara, qui ho vulgui escoltar, extended version, perquè la setmana passada ja vam explicar una mica, que recuperi el podcast de Ràdio Estel, perquè aquest crim serà molt interessant. El cas és que estem a la ciutat d'Edinburgh, Edimburg, per la resta del món, a Escòcia, a principis del segle XIX, estem més o menys anys 1827-1828. Una ciutat superpoblada i fosca, plena de merda, que queia directament, com us ho vaig explicar la setmana passada, de les finestres, la merda queia a crit de garde loup, que volia dir que tiraves els teus excrements i que la gent s'apartés. Doncs bé, en aquesta ciutat hi vivien dos irlandesos que es deien William Burke i William Hare.
Aquesta música es fa sospitar alguna cosa sobre aquests dos? No, ja us ho vaig dir una miqueta la setmana passada. La història comença quan un dia la dona del William...
Kim,
a her, que estava regentant un hostal, es troba un cadàver a una de les habitacions.
Cadàver.
Sí, això us ho vaig explicar. Mort, intacte i fred. El cadàver, no el intacte, her.
La víctima.
L'home, que ja estava hospedat, doncs va decidir passar a l'altre barri sense passar per la casella de sortida, és a dir, sense passar per taquilla i
sense pagar.
Exacte. I sense... Ai. Doncs això, deixant amb números vermells a l'hostal. Per això els dos Williams van pensar que seria bo vendre el cadàver a l'Escola de Medicina d'Edimburg i així tornar a números verds als comptes bancaris de l'hostal. Aquí és on ens vam quedar.
Tot correcte.
I és que en aquell temps, a Edimburg, els cadàvers anaven molt buscats, gairebé més que l'or, perquè com que tenien una escola de medicina molt important, els metges necessitaven practicar d'alguna manera. De fet, era tan exagerada la demanda, però perquè us poseu, la demanda de cossos, que era habitual el robatori de cadàvers en els cementiris.
Ostres!
De manera que si tu eres de família rica, el que intentaves era tancar els teus morts en uns taüts que eren gairebé de ferro i amb barrots.
Infranquejables,
clar. Estaven més protegits als cementiris que a les cases.
Uau.
Perquè es necessitaven cadàvers. I, òbviament, robar un cadàver era un delicte, però es considerava un delicte menor perquè, com que la ciència era més important que el descans etern, en aquella època, doncs aleshores estava una mica tolerat. És a dir, hi havia una mica de manga ampla per part de la policia. S'estudiava, però...
Es feia una mica la vista grossa,
la vista grossa.
Així que els nostres amics van portar a William Burke, a William Burke i al William Hurt, els direm Williams. I si no, ja li diré Burke o Hurt. Van anar a buscar el doctor Robert Knox. Professor de l'Escola de Medicina i conegut per comprar cadàvers sense preguntar massa aviat d'on sortien.
Vaja.
I li van vendre el cadàver d'aquest senyor de l'hostal. I li van pagar amb ells dos 7 lliures amb 10 xalins, que això per l'època era una pasta.
Era molt.
O sigui, tu pensa que portes un cadàver, et donen 7 lliures amb una mica, amb un pico, i això potser per guanyar-ho havies d'estar un mes treballant.
Imagina't.
I tu només amb un cadàver que t'has trobat allà a l'hostal.
Home, et surt a compte, eh?
Clar, llavors els dos homes es van quedar atònits perquè mai havien vist tants diners junts i amb tan poc esforç, sobretot. I aquí és on se'ls va encendre la bombeta del crim. Si volien guanyar diners i no volien que la divina providència els hi tornés a portar un cadàver com per art de màgia, havien de generar-lo ells.
Clar.
I això, amics i amigues, només té un nom en criminologia. Assassinat. Així que al cap d'uns dies, els dos Williams van sortir a la recerca de la seva primera víctima. No se sap del cert qui va ser l'afortunat o afortunada, però sí que se sap que el van matar malament.
Ai,
què
vols
dir?
Matar malament.
Què vol dir matar malament?
Sí.
Doncs que li van donar masses cops i el van deixar tan rebregat que quan el doctor Knox el va veure va dir... Aquest cadàver no em serveix.
Això no serveix per res.
Perquè això no es pot estudiar. No puc estudiar peces de Lego.
Res.
He de tenir el Lego sencer, saps? Tot el cos.
Està desmembrat, no té cames.
No em serveix. Res. És a dir, que si volien cobrar, el mort havia d'assemblar-se a l'anterior. És a dir, com si hagués acabat d'inspirar i expirar l'última.
Clar.
Als dos Williams se'ls va complicar la feina. Com podien matar algú sense que semblés un assassinat?
Clar.
I estem parlant d'èpoques d'abans que era difícil.
M'agrada molt també que la universitat aquesta de medicina no preguntés pels orígens d'aquests cadàvers.
Millor no saber-ho.
Suposo que hi havia bastants morts.
Sí.
No tothom s'enterrava.
Molts morts no hi devia haver, perquè si pagaven 7 lliures per cada cadàver...
És veritat.
Fa sospitar aquest doctor Knox, doctor Robert Knox, que feia...
La ciència necessitava respostes i no l'havien.
Clar, però és el que deia el doctor Knox. O sigui, es necessitaven cadàvers que poguessin ser sensibles per poder estudiar, que potser...
Sí, això no t'ho discuteixo.
No, m'agrada molt, Mercè, perquè ja estàs fent les declaracions del doctor Knox.
Clar, home.
Per què defenses el doctor Knox?
Dos segles més tard.
Perquè m'ha donat bon presentiment.
Ah, tu vas pensar...
Té nom de dolent, eh?
Té nom de dolent. Té nom de
Robert Knox.
Total, com podien matar sense que semblés un assassinat? Doncs el Burke va tenir una nova idea brillant. Es van inventar un mètode per matar que encara es coneix actualment amb el nom de Burking.
Ah, sí?
Un mètode d'asfíxia on el Burke oprimia el pit de la víctima fins a asfixiar-la mentre el hacker, l'altre, o sigui, necessites dos, li tapava amb els dits, els forats del nas i la boca amb pinça. És a dir, bàsicament que entre els dos feien que s'ofegués sense que deixés massa
Masses senyals. Mm. Mort natural.
Emprendes.
Un mètode assassinat perfecte per aquella època on els dos Williams van tornar aleshores, diu, ja ho tenim, ja hem inventat el mètode, tornem perfecte. Al negoci de cadàvers.
Patentem això?
Patentem això. No, no, encara es coneix fins ara.
Estarem rics.
En el seu moment, ja us asseguro que us ho van fer. La següent víctima va ser en Joseph.
Joseph, pobret.
Conegut també com el moliner.
Ai. Ah, sí?
Un altre inquilí de la taverna, clar. Jo crec que no van massa bé si van matant a la seva pròpia taverna, perquè al final
no,
això...
Clar, això fa pudor.
Farà pudor. També estava malalt. Clar, perquè, a veure, també és un sistema d'asfixia que si l'altre s'hi resisteix una mica...
Ho tenen complicat.
Ho tenen complicat.
Oh, devien ser grossos aquests irlandesos.
No és fàcil posar-te el dit al nas. Si
no, esclar. No. Però bueno, quan després de fer aquesta gent bevia molt, eh?
Aquí està.
A Edimbre s'hi veu molt,
aquí, aquí està.
I si ets...
Whisky. Doncs whisky, whisky, whisky. A sobre una mica malaltó, es va quedar ja una mica tieso, se'n va anar a dormir...
Catacluc.
I asfixiar.
Si els feien veure...
Sí.
I cap a...
Vinga, altra ronda!
I si estaves una mica
malalt,
millor, perquè bevies menys, perquè el whisky et tombava abans. La tercera víctima no la podien tornar a treure de l'hostal, perquè el Burli va dir al Herc, escolta'm, és que això ja olorarà, olorarà. Així que van anar-la a buscar al carrer. I després de caminar una estona van trobar una àvia encantadora que anava cap a casa, l'Abigail Simpson. I els dos homes la van aturar i li van oferir sopar calent a la taverna de l'hostal.
Dolents.
Molt dolents. Una àvia no es mereixia tornar a casa sense l'estómac buit, li van dir. I la dona va acceptar.
Pobre.
Un moment, que és que hi ha un assassinat aquí, Har, que pot dir que m'he clavat el ganivell.
El del xiclet, eh?
Li van donar, sí, li van donar un plàtan, també.
La part, sí, ara m'he tallat.
Doncs res, un cop a l'hostal van repetir l'operació, sopar calent, banyat amb whisky i asfíxia, i després cap a casa del doctor Knox. És que cada cop que dic Knox penso Knock, 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 i no Heavens Door. Sí.
Que el doctor Knox tampoc feia lletjos si l'edat de les víctimes és indiferent.
Aquí els hi va donar més diners.
Ah, deu més lliures. Encara?
Per l'àvia?
Sí, perquè... Doncs un cos vell el devien necessitar més, era d'una senyora, menys estudiat, i a més una àvia més o menys, no et diré de classe B, però no era pobre, per tant havia menjat bé, s'havia alimentat
tenia
bé.
Tenia salut.
Tenia salut, però mira, aquella àvia va dir, va, si em regalen un...
És un cadàver premium. Aquest doctor Knox no m'agrada gens.
No t'agrada gens. Les següents víctimes van ser la Mary Patterson i Janet Brown, dues prostitutes. Quedeu-vos amb aquests noms. El Burke les va invitar a esmorzar. Aquí també, després, ara esmorzar,
la
ara
casa sopar, gran.
La sí, casa és gran.
Tenien compte.
Però la Janet va haver de marxar per fer uns encàrrecs. Ah. Uns encàrrecs vinculats amb l'ofici, però uns encàrrecs.
Coses seves.
És coses seves. I la Jane va decidir allargar una mica més a l'hostal i fer-la petar. I el que li va acabar petant, doncs, van ser els ossos. La Mary va arribar al cap de pocs dies a la taula de dissecció. Vull dir, va fer un esmorzar i directament ja se'n va anar a la taula de dissecció de l'Escola de Medicina d'Edimburg.
No el va pair, no va tenir temps de pair-lo.
Què va passar?
Què va
passar? Un dels estudiants la va reconèixer com a prostituta, però no podia dir res. Perquè clar, si deia que la reconeixia que com a prostituta...
De què la reconeix?
Ah, i va dir, doncs abans de rebre una bronca a casa...
No va dir res.
Jo aquesta no dic
callo.
Mutis no a la gàbia.
Mutis a la gàbia. Aquí, xica, sense pressa, però sense pausa, els dos Williams anaven fent i sumant víctimes.
Anaven fent, eh?
Sí, sí, vull dir... Hostal va, hostal bé, sopar, esmorzar... Ells anaven, ves multiplicant per 7 cada vegada, vull dir, almenys un al mes anaven fent.
I engreixaven la saca.
Sí.
Anaven fent, eh?
Pèrpings. Sí, sí, i la medicina, doncs mira, anava estudiant la ciència. La següent víctima va ser una captaire, que es deia Effie, i després el Burke va dir, mira, saps què, ara penses, pot ser bo el Burke? Doncs no, perquè va salvar una noia que l'estava a punt de detenir la policia, va dir, no, és amiga meva, deixeu-la estar, que no ha fet res.
Ui, pobre
destí. Llavors,
destí,
aquesta clar, pobra noia, agraïda, se'n va anar amb el Burke a l'hostal i, i se la va carregar. I al poc temps va tornar a matar una altra àvia i un net.
No. Imagina't.
Sí, dient-li que vingués cap a l'hostal, és que aquest hostal, al final, dient però, que la seva dona...
Clar, però és el que tu has dit abans, Candela, al final no us oloraven que aquí, que en hostal hi havia moltes morts i que tothom que anava a aquest
hostal... No, és que cada vegada que el doctor Knox aquest rebia algú eren els dos germans aquests, els dos amics William.
Hi havia més com ells. El que passa és que potser no eren tan fructífers. O sigui, et portaven cadàvers moltíssima gent. El que passa és que havien de ser de gent morta. Per tant, si era de gent morta, doncs mira, si ja estaven morts, què més dona?
Clar,
és un cadàver. Però el problema és que aquests cadàvers eren de gent viva. Que estaven cometent assassinats. Fins i tot el Burke es va carregar un familiar seu que va dir, no em caus bé.
Carai.
No arribem a final de mes, no. William Hare.
Sí. No. La dona es va queixar I va dir, saps què?
Mata-la.
Però escolta'm, mata-la i fem-nos diners.
Que et tornava a preguntar si quin era més dolent, si el Burg o el Har. I amb això m'ho dius tot,
M'ho diràs al final.
Ai!
M'ho diràs al final. Totes les víctimes eren persones amb pocs vincles amb la ciutat d'Edinburgh i, per tant, eren difícils de reconèixer. Ah. O si prostitutes, o si un avió que passava per allà, un captaire, la dona d'aquest familiar... Sí. Llavors, clar, les denúncies de desaparició, doncs, bueno, pues, això no és com ara, que tens internet i en un moment ho saps, era més difícil. Però un dia els dos amics van cometre un error, perquè sempre s'acaba cometent un error. Mm. I és que van matar el Jamie Albanait, un noi de 18 anys que li faltava una bullida, però que era molt conegut a Edinburgh.
Popular.
Popular. Perquè queia bé. Que li faltés una bullida no vol dir que no caigués
que
molt
no,
bé.
Que clar.
Aquesta vegada, els estudiants de medicina sí que van... Quan dic bullida, vull dir que era molt ingenu. D'acord? Era un molt
beneit.
Bon xaval. Un beneit. Aquesta vegada, els estudiants de medicina sí que van reconèixer el cadàver quan va arribar a la sala de dissecció.
Perquè era popular.
Era popular. I, clar, en teoria, aquí ja podien dir que el coneixien. No com abans amb el cas de la prostituta. I les sospites de que alguna cosa estranya estava passant a la ciutat van començar a prendre força. Però els rumors no van ser suficients encara per frenar o per posar pausa amb els dos Williams.
No, i això és que, a veure, això és que no volien veure l'evidència, però si s'estaven pelant a mitja ciutat...
Sí, no estaven. Es que ara es van carregar una noia més.
Ui!
Que era la Marjorie, més coneguda com la Maggie. El Burg li va dir que l'acompanyés a l'hostal, que li presentaria a la seva mare.
A la seva mare?
La típica...
Ja no sabíem què dir per convèncer la gent...
Aquest argument.
Què és això? I l'altre va dir, que guai, doncs vinga.
És un argument que a mi no em convenceria mai.
Sí, no?
Però en aquella època...
Molt millor de les postals,
sí,
per lligar.
Molt millor, de l'Alfons 13 que explicaves. Però clar, quan van arribar a l'hostal, anava la Maggie i el Burg, i quan van arribar a l'hostal hi havia una parella prenent algú a la taverna. Que per fi almenys es troben algú que
el
dius...
Primer consumidor.
El primer consumidor.
Que no serà assassinat.
Que no són ells dos.
I que no morirà.
Que, bueno, no dic que arriben al Burg la Maggie i hi ha una parella allà que estan tranquils prenent algú. I llavors, clar, el Burg s'ha d'esperar que marxin per cometre l'assassinat. Però aquella nit els dos hostes senten uns sorolls estranys, crits, i desapareixen unes mitges.
És que, clar, quan desapareixen mitges... Això vol dir que...
És evident, ja.
Unes mitges que serien clau...
Ah.
Perquè eren de la senyora de la parella d'hostes.
Ai! Ui, espera't, com?
Però on les va perdre, aquestes mitges?
Però després,
de la senyora... A l'hostal. És a dir, recopilem perquè les mitges ens trenquen una mica.
De qui són les mitges?
Les mitges són de la senyora que està prenent alguna cosa a la taverna de l'hostal quan el Burg i la Maggie entren.
Val.
Però aquesta dona que es treu les mitges al bar?
Les perd.
Per com
es perden? Que no es perdut cap mitges en un bar, tu.
Se't trenquen.
Ah, sí? I les deixes allà tirades?
Ah, mira, bueno, no sé.
Sí, pot ser.
O la nit s'anima, Marta.
Coses més grosses hem fet.
Exacte. Doncs, total, que aquella nit es van sentir crits i es van perdre aquestes mitges. D'acord?
Sí. Et diem que sí perquè et creiem, però...
Sí, però no perquè vull saber el final.
A veure, jo és el que he llegit.
Sí. Tira.
Total, que l'endemà al matí aquesta senyora es desperta, diu, on són les meves mitges, que les vaig perdre l'altre dia al bar... Sí, exacte, perquè Edimburg feia fred aquella època, vull dir, no podia sortir de res sense mitges. I va entrar, li va demanar al Burg entrar a l'habitació on creia que havia perdut les mitges. Però el Burg li va dir, en aquesta habitació és privada ara. Diu, com que és privada? Si jo ahir vaig estar fent de les meves i vaig perdre les mitges. Va dir, no, ara no hi pots entrar. Però clar, la senyora no volia marxar sense mitges de l'hostal, perquè
normal.
És el que dèiem, Edimburg feia fred. Total, que va aprofitar que el Burg havia marxat i que l'hostal estava sol per entrar.
No!
Ben fet.
I damunt del llit... Oi, sorpresa.
No hi havia les mitges, oi? No.
Hi havia el cadàver de la Maggie.
Recordem
no
que la Maggie
això?
Anava a conèixer sa mare.
La mare del Burg.
Mare del Burg.
M'agrada molt entrar a l'habitació i el que havien de ser unes mitges resulta que acaba
sent
un cadàver.
I les mitges es va trobar?
No. No. Jo crec que ja es va quedar blanca ella, també, i ja va dir les mitges...
Se li va anar del cap.
Se li va passar el fred, se li va passar tot. La parella, aleshores, què va fer? Va anar a buscar immediatament la policia, sense mitges.
Veus?
Fred.
És molt important que en els crims sempre hi ha un element. Fa un temps us explicava un crim que anava despentinat, ell.
Sí.
El crim del Priorat. Sí. Doncs ara són les mitges. Vull dir que sempre hi ha un element distorsionador.
Ara.
És veritat, sí.
Disruptiu.
Doncs, disruptiu. La parella va anar a buscar immediatament la policia, però en el temps d'anar-la a buscar, el Burg i el Herb van treure el cadàver de la Maggie i el van portar cap a casa del doctor.
Però bueno, sempre queden pistes, saps?
Els dos homes van respirar tranquils pensant que s'havien salvat pels pèls, però no. I és que una nota anònima, perquè ja us he dit que la ciutat començava a córrer, que alguna cosa passava, una nota anònima va conduir la policia cap al despatx del doctor Knox i un cop allí van trobar damunt de la taula de dissecció el cadàver de la Maggie.
Ah!
Sí?
Molt bé. Sí, sí.
És a dir, ells entreguen el cadàver, es pensen que ja no els trobaran. La policia arriba a l'hostal, no hi ha res, però una nota els diu, aneu cap a casa del doctor que trobareu alguna cosa i evidentment troben a la Maggie. Ara sí, la parella d'hostes la identifica, diu, és la senyora que vam veure ahir entrar, que havia de conèixer la mare del Burke, però al final l'únic que va conèixer va ser la mort.
Correcte.
I aquí es comencen a saber més coses.
Ui, 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 ui. Jo no tinc clar una cosa. Perdó, jo sí, és que no sé si vull saber al final o no, saps d'aquest moment de que tens ganes. La nota qui no se sap.
Anònima. Jo tinc la sospita, dos segles més tard, que és l'estudiant de medicina que hi havia reconegut a la prostituta, i va dir, escolta'm, que aquesta senyora, que ara dieu que la policia està buscant una senyora en aquest hostal, no vingui d'aquí. Perquè clar, al final aquelles noies, aquelles prostitutes rondaven per alguns llocs i devien rondar per aquell hostal. Bé, la notícia va córrer com la pólvora, sobretot perquè el diari local la va publicar, és el que té, si un diari de l'època i local ho publica, que la gent ho sap, i precisament això és el que va tornar a complicar la vida dels dos Williams.
Home.
Perquè endevineu qui la va llegir?
Qui?
Qui diríeu que va llegir aquesta notícia? On
ai, ja, la prostituta... Qui? La prostituta que no va anar al final a la casa.
Que se'n va anar fent càrrecs.
La dels encàrrecs, que tenia coses seves. Claro.
Sí, com es deia.
Exacte, es deia Mary Peterson i la Janet
i la
Brown,
Janet
eren
Brown.
Les dues.
Ah, la Brown.
Ah, exacte, la que mitja conversa va dir que se n'anava a fer.
Sí, jo marxo, ben vist.
Encàrrecs.
I gràcies a això es va salvar, gràcies als encàrrecs. La Janet va llegir la notícia a la Maggie i va dir ai, mare de Déu, que ja sé on està la meva amiga Mary. I es va presentar a la comissaria, on va identificar la roba de la seva companya entre els objectes que hi havia a la taula de dissecció. Aquesta taula de dissecció semblava Galerías Preciados de antes.
O sigui, era tot.
I era de tot. Total, la policia tenia indicis per pensar que Burke i Hake eren els autors del crim, de la Maggie i de la Mary, però no eren suficients per detenir-los. A més, s'ensumaven que hi podien haver més responsables de la desaparició, entre ells el Jaume el Beneit. I aquí...
Pugeu la música.
Ara és un moment trepidant, Candela.
Què ha passat amb el pobre Beneit?
El Beneit, doncs l'han...
Exacte. L'advocat Sir William Rae va decidir donar un gir de guió a la investigació, perquè diu, és que aquí pensem que hi ha més gent involucrada, i va oferir immunitat al William Hare.
Ai, immunitat? Per què?
Sí, confessava més crims que ells creia que hi havia crims. I testificava contra en Burke. I aquest no s'ho va pensar ni una no segon i va explicar totes les víctimes amb dates, noms, pèls i senyals.
Va alargar. Sí.
I amb el testimoni d'en Hare, en Burke va ser sentenciat a la pena màxima, és a dir, pena de mort, i a una execució pública que es va perpetrar la matinada del 28 de gener de 1829.
I l'altre es va salvar.
I l'altre es va salvar. I què es feia amb els cossos d'aquella època? Doncs portar-los a l'escola de medicina. Així que en Burke va acabar com totes les seves víctimes, disseccionat sobre una taula. Però amb una petita diferència, i és que la seva dissecció va ser pública, perquè allà tot... I tothom qui va voler va poder veure com s'esquarteraven i estudiaven el cadàver. L'escarni públic hauria pogut acabar aquí, però encara n'hi va haver una miqueta més. Perquè el seu esquelet, la màscara mortuòria i un trosset del seu cervell estan exposats encara avui en dia al Museu d'Anatomia de la Facultat de Medicina d'Edimburg.
Ostres!
I el que és pitjor, hi ha una cartera feta amb la seva pell.
Oh!
Sé que ara tots us esteu preguntant dues coses. La primera és si era bonica la cartera de pell.
Sí.
I la resposta és que sí.
I sí que hi havia targeter, també, per les visses.
Sí,
hi havia.
Sí, sí. I en aquella època hi havia.
Té uns rivets daurats molt cookies, i ja us dic jo que no sembla de pell humana.
Ah.
I la segona, que va passar amb el doctor Knox.
Clar, és que aquest per mi és el més dolent de tots.
I les dones de l'Burke i Hake. Perquè, clar, ho sabien, no ho sabien?
Hake mate.
Doncs la reputació del doctor Knox va caure en picat com a catalitzador de totes les morts, però no se'l va poder condemnar per res perquè, clar, no havia participat en cap crim.
No es van fer carteres amb la seva pell.
No hi havia còmplice.
No ho havia ordenat. Simplement es quedava amb els cadàvers sense preguntar. I la dona d'en Burke i de Herc tampoc van rebre cap condemna perquè tampoc es van poder demostrar mai que sapiguessin que es guanyaven la vida dels seus homes. Va fer una mica com la Pantoja, jo no sabia nada.
Clar,
jo no, la Pantoja, no la van empaparar. I amb
jo solo firmava.
Claro. Sí. I amb tot això, una multitud enfurismada va atacar un dia la dona del Burg, quan tornava cap a casa, i aquesta va dir, doncs, saps què, me'n vaig d'Escòcia, direcció cap a Austràlia.
Oh,
que hi anaven en aquella època, molta gent fugia a Austràlia, presos, desterrats i ànimes pecadores. Mentre que la Margaret, la de Herr, va marxar a Irlanda i mai més res s'ha saput d'ella.
I el William? Què se n'ha fet del William? De l'altre William, del que no...
Doncs el Herr va ser posat en llibertat.
El Herr, perdó.
Després del judici, i la tradició popular diu que va acabar pidolant diners pels carrers de London fins que una multitud el va atacar i el va tirar en un pou.
Ah.
Per què el va atacar? Per què el va tirar en un pou?
Sabien qui era.
I encara hi va haver una conseqüència més per tots aquests crims, i és que el govern d'Edimburg va posar noves mesures per evitar el robatori de cadàvers,
home,
mentre que l'Escola de Medicina va publicar un acte d'anatomia que expandia els seus subministraments legals de cadàvers per evitar... És a dir, que els hi portessin cadàvers d'altres maneres, perquè és que si no,
això s'havia de regular,
el robatori. No us perdeu, perquè no us ho he dit. En total van matar 16 persones.
16 persones.
En un any. Vull dir, que els ingressos d'aquella gent...
Mare meva, esperem que es fes algun avenç científic, com a mínim. Se'n pogués fer alguna cosa.
Jo només et diré que encara ara és una de les històries que més s'expliquen si tu vas a Edinburgh, i sobretot si és de nit i alguna ànima pecadora camina per la foscor.
Oh! Jo faria el tour, perquè segur que en fan tours.
El tour, la ruta.
Sí,
la
segur,
ruta
per allà, dels assassins dels cadàvers.
Saps com la sé, aquesta història? Perquè em vaig anar aquest estiu a Edinburgh i va ser la que m'van explicar aquesta història. Jo vaig fer una cervesa i a la segona em van dir no t'emborratxis,
No vagis
a l'hostal,
que... Vale, espera, que trec la llibreta per prendre punts.
Sí.
Candela Figueres, moltíssimes gràcies.
A tu,
per aquest crim d'antes, que ens té enganxadíssims aquí al retrovisor. I ara, un minut ja que ha passat de 3:45 de la tarda. Res, marxem breument a publicitat. I a la tornada aquí al Fabricació Pròpia i ens espera l'Aixam Miró, que ens porta un nou repte solidari.
Ràdio Estel.
Veure el món com Van Gogh, endinsar-se a la vida de Janis Joplin o conèixer millor Rosa Montero des del sofà. Connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. La cultura que t'espera. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
Descarrega't l'app de Ràdio Estel i no et perdis res. La trobaràs com Ràdio Estel Oficial i t'hi esperen tots els nostres podcasts, els programes que t'has perdut, la ràdio en directe, el canal Ànima Estel i molt més. És l'app de Ràdio Estel. És la teva app.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
De 3:45 a 6 de la tarda, Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Que passen de 3:45 de la tarda. Fabriquem la tarda plegats i ara toca fabricar-la amb l'Aixa Miró. Què tal, Aixa, com estàs?
Molt bé, encantada de seguir, com sempre.
Molt bona tarda.
Bona tarda,
de què ens portes avui? De què parlarem?
Home, ja saps que sempre parlem de solidaritat, però sempre portem un personatge, avui portem un convidat molt maco, però ho farem avui descobrint la solidaritat des del camp universitari, que de les universitats també estan compromeses, no?, amb aquest canvi a la societat, i concretament, doncs, a la universitat, els universitaris, els acadèmics amb la Fundació Solidaritat UB. Ens parlarem amb el nostre convidat d'avui, que ens presenta amb aquesta cançó. 'Cause when you love someone, you open up your heart. When you love someone, you make room. If you love someone and you're not afraid to lose them, you probably never loved someone like I do. You probably never
never loved someone like I do.
Oh, quina cançó, de Lucas Graham.
És fantàstica.
M'encanta, eh? Love Someone.
És meravellosa.
Xulíssima, doncs, qui l'ha triat, aquesta cançó?
Home, el nostre convidat, que ara el presento, en Xavier. Xavier López, ell és llicenciat en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona i ha cursat el doctorat en Canvi Social del Departament de Sociologia i és director de la, havia sigut director de la Fundació Mont3, una ONG de cooperació internacional, no? De cooperació pel desenvolupament, també, i director de la Fundació, actualment director de la Fundació Solidaritat UB des del 1996 fins avui. Com a experiència, ha estat en moltes organitzacions, no?, de la societat civil i tenim càrrecs com membre de la Junta Directiva de la Federació d'Universitaris Solidàries en l'àmbit estatal, vicepresident de la Federació Catalana d'ONGs. I pel que fa a l'activitat docent, ha participat en el màster de Globalització, Desenvolupament i Cooperació amb el mòdul de Cooperació No Governamental, organitzat pel Seminari Islam i Mediterrània. I també, durant aquest l'estiu, ha participat amb la Universitat de Barcelona, a Kosovo, avui, i entre molts altres projectes. Eh? No para
el Xavier. Li donem la benvinguda.
Xavier, bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
Gràcies. Molt bé, molt bé.
Encantats de tenir-te aquí, eh?
Home, quina feinada, no, sí, això?
No para, no. A més, fan una feina meravellosa, que avui sí? Us explicarà, eh? Ja veuràs. Va. Explica'ns una mica amb quina finalitat i com neix la Fundació Solidària UB.
Mira, doncs és una iniciativa de... Al principi és una iniciativa d'estudiants, dels estudiants de la Universitat de Barcelona, que promouen que es creï aquesta fundació, una mica per tenir un espai dins de la universitat on poder treballar la solidaritat, la cooperació, la inclusió, tot aquest tipus de temàtiques. En el seu moment és una aposta innovadora i té un compromís important darrere, perquè vol dir que la universitat no només és un espai de docència i de recerca, sinó que aquest espai de docència i de recerca l'ha d'aplicar aquest compromís social, no? I aquest és una mica l'origen de la Fundació.
Uh-huh. Xavier, és molt interessant, no?, tot el que ens estàs parlant avui, perquè és importantíssim, no?, que ja des de la universitat la gent, no?, pugui empatitzar amb tots els reptes que plantegeu, i és per això que teniu molts projectes de sensibilització, de cooperació, però com feu aquesta tria, no?, d'aquests projectes que treballeu cada any?
No, són bastant immediats, és a dir, la Universitat de Barcelona en concret i tota la resta també, doncs estan envoltades d'una realitat social tant a nivell local com a nivell estatal com a nivell internacional, i això genera moltes interpel·lacions contínues, no? Hi ha molts problemes al món, això, en fi, és evident. No cal donar moltes voltes, i la universitat és un dels llocs on van a parar les preguntes que generen a partir d'aquests problemes. I una mica el que intenta la universitat és donar respostes a preguntes, això en qualsevol camp, però també amb aquests. I llavors doncs arriben preguntes i intentem donar respostes. Preguntes, doncs, no sé, per exemple, doncs, com podem fer per millorar la gestió de l'aigua? Doncs vinga, tenim acadèmics i tenim professionals i tenim estudiants, doncs, que poden treballar en aquesta línia i intentar donar respostes. Dic gestió de l'aigua, com podria dir, doncs, jo què sé, protecció dels drets humans o qualsevol altra cosa. I, doncs, intentem donar aquestes respostes. Per tant, és relativament senzill triar, perquè el problema que tenim és que no podem donar
abast,
tantes respostes com preguntes ens arriben, com si diguéssim, no? I aquest és... Això és, fins i tot és un neguit, no? Perquè veus, hi ha molts problemes sobre els quals creiem que podríem actuar, però no hi arribem. I això, doncs, home, doncs sí, és un neguit.
És un punt de frustració, també, no, Aixa? A vegades, ja, potser, no, Xavier, no?
Abarcar-ho tot, no?
Sí, perquè és això que us dic. Creiem que podríem fer més coses, però no tenim prou recursos. Sí, les capacitats són limitades i això, doncs, a vegades ens impedeix fer més coses.
Parlant de problemes aquests actuals, un dels actuals és els refugiats, no? Des de fa molt temps tenim un programa d'acollida amb el nom de UB Refugi. En quin moment neix i com es crea aquest programa?
De fet, la universitat ja tenia una tradició d'acollida de persones refugiades, per exemple, a partir de les guerres dels Balcans dels anys 90. En la seva fase actual, això comença a partir de la major transcendència pública que té la guerra a Síria, la visualització de la, com es genera, quin gran nombre de refugiats genera, i a partir d'aquest moment doncs, es posa en marxa un programa també responent a una crida que fa Nacions Unides, la Comissió de Nacions Unides pels Refugiats, en el sentit de crear vies alternatives segures de refugi a les vies habituals, com si diguéssim. I una d'aquestes vies és l'obtenció de visats d'estudi que permeten, normalment a joves de països que estan en conflicte, poder venir a estudiar...
Aquí a Barcelona.
Aquí a Barcelona, i d'aquesta manera, doncs, tenir un refugi, no? Al final és...
Aquesta és la idea, no?, del concepte d'aquest projecte. Sí. Però quants
hi
heu...
I això comença l'any 2016.
Ah, això. Mm.
I de moment portem, per aquesta via específica de la, acollida, no l'acollida només, sinó... fer venir persones que estan en situació de conflicte, de països en conflicte, en situació de risc de la seva vida o la seva dignitat o en fi, la seva situació és compromesa, doncs fins ara han sigut exactament 75 persones, 75 joves, bàsicament. I una mica la idea és continuar, L'experiència és molt... exitosa.
Home, i és enriquidora, no?, també, per l'experiència que li dones a ells, no?, aquest refugi.
Sí, i a més és que en fi, són persones que tenen capacitats suficients per estudiar, per suposat, que tenen una situació de risc per la seva vida i la seva integritat, i senzillament el que fas és possibilitar que continuïn vivint. Vull dir, no és tampoc res més, diguem, no? És això. És això.
Una de les coses, suposo que els hi doneu, no?, aquesta cobertura en tot l'aspecte de la persona, no? A part de la salut física, també, no?, com que veuen amb tot un trasbals, també ajudeu, no?, amb tot el que és la salut mental. Com feu l'acompanyament?
Sí, el tractar amb persones sempre és complicat s'ha de ser molt curós, com si diguéssim, i amb aquestes persones potser encara més. I llavors el que intentem és teixir una xarxa de complicitats, de recursos, que podem utilitzar per donar resposta a les situacions concretes que ens plantegen aquestes persones. Hi ha una part important, doncs, que per la situació que han viscut, doncs, tenen, o una vegada arriben aquí, apareixen al cap d'un temps qüestions de salut mental. Hi ha problemes de tipus legal sempre.
Sempre els trobeu,
papers,
no?, que hi ha, clar.
Que s'han de renovar els papers...
Clar, tot això ho feu vosaltres des del refugi, no? Diguéssim,
sí,
clar, ho tramiteu...
Sí, sí. I intentem, doncs, donar resposta a cadascuna d'aquestes situacions amb els recursos que tenim.
Recursos teniu?
No, sempre són limitats, però per altra banda, és veritat que el fet de treballar des d'una universitat permet tenir recursos addicionals a nivell de recursos humans, no?, de capacitats de, doncs, jo què sé, la Universitat de Barcelona té una clínica psicològica, tenim especialistes en temes de dret d'estrangeria... I tot això, doncs, òbviament ajuda a poder donar solucions o almenys intentar-ho amb aquestes situacions. No és també amb aliança amb altres organitzacions, no és només la universitat, és també treballar, doncs, amb les entitats que es dediquen a l'acollida de refugiats, a vegades amb sectors específics, per exemple, amb persones que són refugiades per raó de la seva orientació sexual. I tot això, doncs, permet gestionar aquestes situacions tot el bé que es pot des del punt de vista de la gravetat de les situacions i de les capacitats que es poden mobilitzar.
Xavier, ara ens parlaves que hi ha quasi unes 75 persones que heu acollit, no? Recordes alguna història d'èxit, d'allò que et toqués, no?, de prop?
Sí, home, unes quantes, sí. Per sort, unes quantes. No, hi ha persones que han arribat amb problemes fins i tot de salut.
Clar, perquè ens estem movent per fer-nos una idea, i per situar-nos, també de donar-te temps, sí, també tu, Xavier, per...
Recordar
aquella història, no? Però clar, estem parlant de qui... Clar, que vinguin a estudiar a la universitat és uns 17, 18 anys o una miqueta més gran?
No,
perquè
més.
Estem parlant de més.
A partir de 18.
A partir de 18 anys. O sigui, ens situem en 18 anys.
Normalment de 20. Per dir alguna cosa. Perquè hi ha un problema d'accés, que és que l'accés a la universitat per aquestes persones ha de ser per via de reconeixement de crèdits previs. I això fa que sigui necessari que hagin cursat almenys un curs, i normalment dos, de...
O sigui, del país d'origen, no?
Països, sí. Vale. Si no, és complicat. Hem tingut casos de persones, això, amb 18 anys, i els hem vehiculat a través de cicles formatius, que després els hi ha permès entrar a la universitat. Vull dir que també, per cada persona, intentem buscar una solució com individualitzada, depenent de la seva casuística, com si diguéssim.
No? Ara segur que et ve el cap, no?, aquella història que et demanava l'Aixa.
Sí, no, hi ha moltes. No, per exemple, jo què sé, doncs tenim el cas d'un noi que va arribar de Pròxim Orient amb un diagnòstic de tuberculosi i, en fi, amb un aspecte molt, molt... com diria jo, que feia bastanta angúnia.
Sí.
Ha fet un grau, està treballant en una empresa important i, en fi, en una bona situació.
O sigui, canvieu vides.
Sí, de fet,
no?
Sí.
No, podríem dir.
Sí, transforma.
Jo crec que és un dels projectes més engrescadors que hem treballat, no? Perquè visualitzes de manera molt relativament ràpida i amb persones en concret el treball que pots fer. I això, doncs, és molt satisfactori. No sempre el resultat és positiu, o no sempre surt tot tan bé, no? Però en moltes ocasions sí. I quan surt bé, doncs, realment és espectacular, perquè al final el que veus és que són persones, com qualsevol, que senzillament han anat a parar en una situació molt complicada. I el que es tracta és de tornar-los a posar en una situació, diguem, de, anem a dir, normalitat, i això els hi permet desenvolupar les seves capacitats, i això és molt, molt engreixador.
Estendre la mà, no?, és ajudar.
Sí. És una qüestió d'ajudar i és una qüestió també de justícia, és a dir,
exacte,
qualsevol pot ser refugiat en qualsevol moment. I a vegades pensem que estem molt segurs, no?, o que la nostra situació és
que no ens pot
permanent,
passar, no?,
que no ens... I no és així. Vull dir, per raons, en fi, polítiques, bèl·liques, pel clima, pel canvi climàtic, que hi haurà més refugiats pel canvi climàtic, i per tant és una cosa que li pot passar a qualsevol. I de la mateixa manera que tu voldries que t'acollissin i t'ajudessin quan tens problemes, doncs hem de fer el mateix. I de fet hi ha tractats internacionals que ens obliguen com a estat a fer-ho.
Aixa, perdó, em deixes preguntar-li al Xavier també que si, quin és el país d'origen, no?, que teniu, que doneu més refugi des d'aquest...
Ha anat canviant. Al principi era Síria.
Sí.
Però tenim persones de Síria, d'Iraq, d'Etiòpia, de Somàlia, d'Eritrea...
Que depèn una mica també, no, Xavier?
Sí, de fet,
del context històric,
això es fa una... Es publica una convocatòria oberta que es vehicula, per exemple, en part a través d'ACNUR, de la Comissió de Nacions Unides pels Refugiats, i l'última convocatòria en tenir 500 sol·licituds.
Carai!
Per 15 places, que també és una cosa...
A veure, parlem-ne d'això, perquè són 15 places només que podeu donar refugi.
Sí, una mica la nostra voluntat seria, o la nostra il·lusió seria, que això es pugui replicar amb altres universitats. No sé com dir-ho. Hi ha països on hi ha programes més estables a nivell estatal, on les universitats oferten places, i de manera estable i recurrent persones que necessiten aquest tipus de vies, doncs apliquen i poden continuar els estudis. Llavors aquí, quan dic aquí, vull dir a nivell de Catalunya, de l'estat espanyol, això no passa encara. No hi ha aquest sistema a nivell general, no? I això és el que voldríem que passés. Yeah. Perquè, òbviament, també una universitat, ni que sigui la Universitat de Barcelona, que és molt gran, però no té la capacitat ni els recursos per mantenir això indefinidament amb una grandària
com el que esteu fent ara, no?
Clar. Sí.
Xavier, ara, parlant de recursos, ja, jo sé que tens aquí, vols fer una petició, ja que tenim aquí gent a escoltar-nos, no?
Sí, bueno, ara, per exemple, el cost van tenir una persona, un estudiant d'aquests, durant un any...
Quant és?
És d'uns 12.000 euros, aproximadament. Sense tenir en compte matrícules i això, que hi ha una exenció...
Sí, quins costos? O sigui, aquests 12.000 euros, no, diguéssim?
Són per l'allotjament i la manutenció, bàsicament. Manutenció que vol dir, doncs, en fi, roba, medicaments... Sí. I tot el que necessita una persona per viure d'una manera més o menys digna durant un any. I això, doncs... el nostre interès seria que tinguéssim recursos suficients com per mantenir això de manera indeterminada.
I ara no els teniu, Xavier.
I ara no els tenim, o els hem d'anar recollint de manera fragmentària i a vegades amb una mica d'agòbio, no? Com si diguéssim, perquè no sabem si arribarem o com ho farem, no?
Llavors necessitem patros, no? Patrocinadors.
Sí, sempre, sempre.
Perquè sí, ara mateix qui col·labora? Esteu vosaltres sols o hi col·labora?
No, a veure, aquí hi ha un... des de l'inici hi ha una col·laboració important de l'Ajuntament de Barcelona, que va apostar de manera molt clara per aquest projecte des de l'any 2016, que ha mantingut aquest compromís i el manté, vaja. I s'han anat incorporant alguns ajuntaments, l'Ajuntament de Viladecans, per exemple, per dir un... I és gràcies a l'aportació d'aquests ajuntaments que es manté el programa. Hi ha un compromís important també de la Universitat de Barcelona perquè reserva 15 places al Col·legi Major Penyafort per aquestes persones, i això en termes econòmics és molt important, però bueno, necessitem més
ajuda, més finançament, sí, no? Per poder-ho tirar endavant i perquè si realment es quedi per sempre, vull dir que no sigui...
Sí, sí, l'aposta ha sigut
un projecte a llarg termini.
Sí, és que sigui una cosa permanent i estable, i que per tant també persones o joves de tot el món puguin saber que hi ha aquest recurs i puguin comptar amb això per solucionar...
Clar, perquè quina visibilització teniu a l'exterior, exacte, vull dir, suposo que heu fet una campanya a nivell de comunicació, perquè aquests joves, sí, no?, que potser no han tingut els privilegis, no?, que podem tenir...
Es vehicula molt, en bona mesura, a través d'organitzacions internacionals.
Són
com
organitzacions.
ACNUR. ACNUR ha col·laborat molt, també. L'última edició, doncs, ha fet càrrec del desplaçament de diverses d'aquestes persones... també ha ajudat amb els temes legals. Per posar un exemple, perquè us fa una idea de les complexitats que té això, el passaport somalí no el reconeix el govern espanyol. I llavors les persones que venen de Somàlia venen amb un document d'ACNUR que les acredita com a refugiades, que ha de tenir un, com ho diria, un vistiplau o un document suplementari al govern d'Etiopia, si està en Etiopia. I amb tot això se'ls dona el visat. El govern espanyol dona el visat. Però no és que tinguis un passaport i ja fas un tràmit i et donen...
I ja ho tens, no?
No,
ja
pots, és no. Més complicat que això, no? Hi ha persones que per poder tramitar un visat, com que estan en un país que no és el país on està l'ambaixada espanyola, haurien de desplaçar-se fins a aquest país per fer... el tràmit. Per fer-ho, a vegades necessiten un visat per entrar en aquest país.
Ah, no, clar, és una moguda, és una burocràcia, no? No ajuda.
I, per exemple, ACNUR, doncs, ha facilitat que es puguin fer entrevistes per concedir els visats amb instal·lacions seves, de manera que es garanteix que la persona que està allà és realment la que ha demanat el visat. He de dir que la col·laboració de les ambaixades ha sigut normalment força bona, és a dir, que dins de la complexitat que té aquest tipus de coses, doncs han facilitat bastant les coses. Els problemes normalment els tenim aquí a l'hora, per exemple, de renovar els NIEs.
Que són els DNIs, no?
Sí. Per exemple, per un cas, doncs normalment es renoven, s'expedeixen per períodes de curs acadèmic que, diguem, es considera que acaba el juny, però els cursos acadèmics acaben al setembre. Quan acaben el juny, vol dir que al juny les targetes caduquen i llavors s'han de renovar. I mentre no renoven, aquestes persones no és que estiguin il·legals, diguem, perquè estan en renovació, però no tenir la targeta física vol dir que els hi tanquen els comptes bancaris, que no poden desplaçar-se a l'exterior... En fi, llavors hi ha una sèrie de problemes...
I obstacles, no?, sí. que al final no et deixen
que
viure.
Que s'evitarien si les renovacions fossin fins al setembre.
Bueno, abans l'Aixa ha parlat què necessiteu, no? Ho ha dit claríssim. Doncs necessiten recursos, però jo crec que Aixa també que és important també destacar aquest aspecte de les fundacions i els moviments solidaris al nostre país, com són els voluntaris.
Els voluntaris,
no?
Sí. Jo crec que bueno, tots els moviments, no? Totes les fundacions tenim aquests voluntaris que donen, no?, aquesta ajuda i vosaltres en teniu molts, no?
Però tenim els que tenim, això.
A veure, quants teniu?
No sabria donar una...
Però necessiteu.
Una data. No, per exemple, en el cas del programa de refugi, hi ha voluntaris que el que fan és fer reforç lingüístic per aquestes persones. Una mica un dels elements centrals del programa és que aquestes persones venen no a estudiar directament un grau o un màster, sinó que fan un curs de transició, que li diem, on aprenen bàsicament català i castellà, i una mica els elements bàsics de les, diguem, socioculturals perquè es puguin desenvolupar aquí. I llavors hi ha una xarxa de voluntaris que dona suport a aquest aprenentatge de les llengües per facilitar que s'acceleri. Perquè, clar, aquestes persones arriben sabent zero català i castellà, a vegades zero cap llengua romànica, clar. I en un any arriben a tenir fins a un nivell B2, que és el que permet que comencin a estudiar. Això jo, per exemple, seria absolutament... en fi, no podria fer-ho de cap manera. Vull dir que són persones, a més, amb una gran capacitat. I això, en part, doncs, es pot fer a través d'això, de voluntaris que fan aquest reforç lingüístic, que també és un acompanyament, d'alguna manera, diguem, social o digue-li com vulguis, no?, o emocional per aquestes persones. I bueno, evidentment, és molt important.
Doncs jo crec que queda clar. Mira, si algú s'anima i diu és que jo vull col·laborar amb la solidaritat UB, què ha de fer, Xavier?
Ens ha d'escriure. D'una banda pot veure la nostra web, que és, si posa solidaritat UB, al Google sortim, i allà està el nostre correu, que és solidaritatub@ub.edu, i ens escriu i ens li contestem. No el mateix dia, però...
Però contesteu.
El més ràpid possible.
Que això és important, que contesteu, no?
Sí, sí.
No sé si hi ha un altre projecte que també ens vulgui parlar. Abans d'acabar, que ens queden
doncs,
res,
mira,
pocs minuts.
No, us volia parlar del projecte aquest que teniu a Gàmbia, de com, no?, que les beques d'estudiants que teniu per anar a Gàmbia.
Això és una experiència nova d'aquest any, que és realment ha funcionat molt bé. Passa que hem de veure com la podem acabar d'organitzar. Es tracta de que a través d'una ONG que es diu Àfrica Stop Malària, que treballa sobretot amb l'aportació de mosquiteres per al tema de prevenció de la malària, doncs organitza una mena d'estades solidàries d'entre 7-10 dies a Gàmbia, i aquest any s'ha fet una col·laboració amb ells a través de la qual s'han convocat uns ajuts perquè estudiants de la UB puguin anar a participar en aquestes estades. No tant com una qüestió diguem, d'ajut en el país, en part també, però no és tant això com el fet de conèixer la realitat directament i com això es pot transmetre després aquí, en forma de, en fi, xerrades, tuits i aquest tipus de coses que es fan a les xarxes socials.
TikTok.
Que a mi em costa molt d'explicar, no? Però sí, no, ja ha funcionat molt bé.
Esteu satisfets, no? Ha funcionat.
Sí, sí, i hem de veure com això es podria continuar.
Ostres, doncs ja ens ho continuareu explicant, no? Això ha estat molt interessant, tot el que ens ha explicat avui el Xavier López Arnabat, director de la Fundació Solidaritat UB, Universitat de Barcelona. Gràcies, i que vagi molt bé. Mira, la gent ja sap què ha de fer si vol posar aquest granet de sorra, no? Que cada granet és important, no, Aixa?
Importantíssim.
Sí, serà benvingut.
Indispensable.
Aixa Miró, també moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un dimecres més aquí al Fabricació Pròpia. Fem una cosa, arribem al punt de les 4 ja, ens posem al dia amb els principals titulars i a la tornada. Avui parlarem de l'Espai Texas, que reobre les seves portes aquest de divendres. En parlarem amb Anna Rosa Sisquella, que ja la tenim per aquí. Li volem preguntar com ha anat aquesta reobertura, què s'hi podrà veure i si ha estat fàcil arribar fins aquest divendres. Tot seguit aquí a Fabricació Pròpia, a partir de les 4. The world is